Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu i 36 minuts del matí. Les escoles de Sant Cugat començaran el curs escolar 2015-2016, dilluns vinent, amb 20.056 alumnes. L'escola pública incrementa els estudiants un 1,2%, mentre que la concertada i la privada experimenten un descens de l'1% i el 0,2% respectivament. Però avui volem veure el retorn a l'escola des d'un altre punt de vista, perquè dilluns que ve arriba el dia que tothom està esperant, el dia de la normalitat, després de les llargues vacances d'estiu. Avui al Sant Cugat a fons volem conversar amb pares, mares i professors perquè comparteixin amb nosaltres el que suposa aquest canvi, l'abans i el després. Per això hem convidat a la Núria Pinyol, mare de família. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
El Joan Escriu, també pare de família. Molt bon dia.
Bon dia.
I el Xavier Martínez, que és mestre de l'Escola Ciutat d'Alba. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs, jo no sé si vosaltres ja teniu ganes de que arribi aquesta normalitat o no. Quines són aquestes sensacions que teniu en tres dies que arribi el dia D? Per on comencem, Núria?
Si voleu, començo parlant jo. Jo tinc dos nenes de 7 i 9 anys i la veritat és que estem esperant a que comenci a l'escola perquè creiem que 3 mesos són masses. Estan molt, molt alterades i a casa ja s'avorreixen de tot i jo trobo que ara ja els hi convé una mica de rutina per tots, per ells i per nosaltres també.
I elles estan, dius, alterades, però alterades per aquesta altra rutina més lliure, més de...
Sí, jo penso que falten hàbits, falta la rutina habitual que els ordena i els tranquil·litza, no? I tantes vacances, tant horaris, doncs, que vas improvisant, els menjars, tot canvia, no? I elles, la veritat és que inclús estan cansades d'anar a la platja, de banyar-se a la piscina, ja tot els hi cansa i tot és avorrit i ja són nervis.
I en el cas del Joan?
Doncs nosaltres, bueno, no ho vivim potser amb tantes ganes perquè com nosaltres fem escola a casa i no els portem a l'escola, no vivim un trànsit tan important el dia que comença l'escola. Sí que tenim molts amics que ho viuen d'una manera molt especial perquè per ells la seva vida canvia moltíssim de que s'acabi l'estiu o que comenci l'escola. Nosaltres ens canvia menys, però ens canvia en el sentit que comencem les extraescolars, comencem els grups de socialització amb altres famílies, que és una part molt important de la nostra vida, i comencem altres activitats que són les activitats normals que es fan a banda d'anar a l'escola, però que comencen amb el calendari escolar. És a dir, nosaltres el curs, per dir-ho d'alguna manera, el comencem també ara mateix al setembre. Mm-hmm. I sí que ha estat molt bé, està molt bé a l'estiu, per nosaltres, per exemple, a la nostra casa, a l'estiu hi ha molta llibertat, hi ha molt de relax, gairebé anem fent petits recordatoris, però no continuem amb les classes, però sí que ara doncs, és el moment de tornar a posar-nos en marxa, de posar-nos a organitzar-nos i paulatinament, no començarem a tope el primer dia perquè haurem de fer una entrada paulatina, però sí que paulatinament anirem entrant i agafant velocitat.
Ara de seguida tornarem amb el Joan, perquè com ell ha dit, el seu cas és un cas peculiar perquè fa escola a casa. La Núria porta les filles a escola. Ara parlem amb el Xavier perquè en el cas dels docents, en el cas dels mestres a l'escola, vosaltres ja porteu dies treballant. Sí. Després també comentarem el mite i la llegenda dels 3 mesos de vacances.
No són tantes.
No són tantes, ara ens ho explicaràs. Però per vosaltres també hi ha doncs, aquest neguit especial esperant que arribi aquest dia. Quina és la sensació?
Realment sí, perquè la preparació prèvia és important, organitzar-se, reunir-se, ubicar a mestres nous que venen d'altres escoles amb altres metodologies que poden aportar i s'han d'adaptar a l'escola, però realment jo penso que el que dona la vida a l'escola són els nens i arriba un moment que potser tanta reunió és necessària però no és tan divertit com fer pròpiament una classe i tothom espera arribar dels nens.
Llavors, és més estressant aquesta preparació esperant que arribi el primer dia de curs, aquests dies previs en què vosaltres prepareu coses?
Estressant, potser no, perquè jo no he vist situació d'estrès. Sí que li dediques hores, però t'ha d'agradar. O sigui, ha d'haver-hi una part vocacional d'aquesta feina que si no la tens realment no t'agrada. Penso que és necessària i important, molt important, perquè sense programar, sense formar equip amb els nous mestres que venen i seguir consolidant els mestres que hi havia, penso que és molt important, però realment quan arriben els nens és quan comences a crear nous continguts, noves experiències, noves històries, és a partir d'aquí que realment quan comença a tenir sentit l'escola.
Jo t'ho preguntava això i a més t'agraeixo que avui ens acompanyis en directe perquè us he d'explicar que per trobar un professor per avui, a aquesta hora, ha estat pràcticament impossible. No dic impossible perquè tenim el Xavier, però pràcticament impossible. I t'asseguro que hem trucat a les portes de gairebé totes les escoles públiques del municipi. Avui hi havia reunions, claustres, absolutament de tot. Per tant, aquesta sensació que jo he percebut és absolutament una voràgine de feina, no?
A veure, simplement el fet que provocarà que estigui avui és allargar una mica més la jornada laboral. A les 11:30 sí que tinc claustre i hauré d'estar allà, que és important, però realment després simplement allargant una mica el que havia de fer abans. Feina en tinc, però...
Per això t'ho agraïm, que ens acompanyis. Gràcies. Avui. Joan, tornant al tema de l'escola a casa, tu has escrit un llibre que es titula Nosotros, los homeschool, realidades, mitos y leyendas.
Exactament.
Escrit basat en la teva pròpia experiència.
Sí, basat en els 7 anys que portem ja amb el tema ficats. I clar, són 7 anys en els que hem conegut a moltes famílies, hem conegut aquest món de primera mà, i llavors fa cosa de 3 o 4 anys vaig començar a fer ja entrevistes en sèrio a la gent en format de podcast, en format només d'àudio, i vaig anar entrevistant a famílies i també vaig entrevistar a experts en la matèria, les persones més rellevants en tots els camps que toquen amb el homeschool. I a partir d'això, més la meva feina associativa, que he fet bastanta també, doncs vaig decidir recollir-ho tot, ara que començo a tenir temps, ara que la petita ja, la meva filla petita ara va cap als 7, i el gran té 9, doncs ara que la petita ja pot encarregar-se d'ella mateixa, o puc tenir jo més temps lliure i més temps disponible, perquè ja no és un bebè, doncs ara era el moment per escriure tot això, i abans de que se m'oblidés, perquè ja se comencen a oblidar coses de quan eren molt petits, no? Llavors ara he volgut recollir no només la meva experiència, sinó l'experiència de totes aquestes famílies, el que m'han dit els experts, i el que he viscut amb la feina associativa també.
I en el vostre cas, qui fa de mestre dels vostres fills? Tu?
Jo, en el nostre cas, sóc jo el que fa de mestre i ens sentem en plan molt formal. O sigui, ens sentem amb la llibreta o el llibre o el material i ens sentem i ara fem classe. Hi ha gent que ho fa d'altres maneres, que té ambients preparats o altres tipus de metodologies diferents. Hi ha una mica de tot. Nosaltres no és que fem sempre així, perquè, per exemple, a l'estiu parem, o hi ha temporades que fem d'una manera diferent, o si hi ha alguna altra cosa que...
Però seguiu el calendari escolar?
Que interessa
més. O sigui, comenceu quan comença el curs, feu vacances...
Fàcil, sí, és més fàcil per nosaltres seguir el calendari escolar, perquè ja tota la societat va amb el calendari escolar. Llavors, si després et vols enganxar a altres activitats, esports, extraescolars, etc., doncs és molt més fàcil simplement funcionar com funciona tothom amb el calendari escolar.
Jo no sé si al millor la Núria s'estarà preguntant, val, i després quan aquests nens ja han, diguem, han arribat a una edat que se suposa que han acabat un cicle, tal i com està regulat, aquests estudis s'han d'homologar, s'han de certificar, se'ls ha de donar validesa d'alguna manera.
Clar, això és el que estem a l'espera, el col·lectiu està a l'espera de que s'acabi de desenvolupar l'article 55 de la Llei Catalana d'Educació, que és un article pel que vam lluitar molt, que inclou tota la regulació de titulacions, registre, homologació, etc. El que fa molta gent, és, i també a vegades passa que ja, quan els nens ja són una mica més grans de les edats que tenen els meus, quan ja tenen 12, 11, 12, 13, doncs els fica a l'escola, perquè nosaltres no estem en contra de l'escola, simplement per diferents circumstàncies i diferents raons, cada família té les seves, doncs no els estem portant. Però sí que passa a vegades que amb aquestes edats doncs se'ls integra dintre del sistema escolar i ells no tenen cap problema d'adaptació. Tots els casos que hi ha hagut, que n'hi ha moltíssims, jo conec més de 100 famílies a Catalunya que fem escola a casa, i tots els que acaben escolaritzant, doncs no hi ha cap problema per la seva integració. el nen no té cap problema quan arriba per posar-se en marxa en un sistema escolar normal i corrent.
Dèiem que falten 3 dies. Són dies de preparatius.
Sí, sí, sí. Nosaltres estem ja forrant els llibres, comprant les bates, són dies de preparatius i de...
I de despeses.
Exacte, és el que anava a dir, i de despeses, i de despeses. I bé, ja dic que ens agradaria que els nens ens ajudessin, com a mínim en el meu cas, a preparar-ho tot, però ja dic que...
No ho compartiu?
No, en el meu cas, no. Jo, potser altres ho saben fer millor que jo. En el meu cas, no, perquè estan, ja dic, en un estat que, vaja, que no estan tranquil·les, estan neguitoses i llavors, doncs, no... Els hi fa il·lusió, però després fes-ho tu, no? O sigui, he de forrar jo els llibres o si hem d'anar a comprar alguna cosa, doncs... Bueno, ara estan per casa amb el Lego, amb el no sé què, sortint, entrant, però una mica de descontrol, una mica de descontrol.
Encara no has marcat o has intentat anar introduint, diguem que les noves rutines, les noves pautes...
S'intenta perquè jo treballo als matins i bueno, el problema ara és qui es queda els nens... fins que comencem un altre cop l'escola, no? Que aquest és un altre tema que trobo que les escoles s'inicien el curs tardíssim en contra, bueno, de les feines dels pares i dels propis nens que ja no poden més, no? I estem cansats de pagar casals a l'estiu, de pagar casals al setembre. Els nens també estan inclús cansats de les activitats. I, bueno, i hem d'anar tirant d'avis, hem d'anar tirant de casals, hem d'anar tirant de lo que hi hagi, no? Per organitzar-nos una miqueta. Jo fins ara no estem intentant anar a dormir una mica abans, llevar-nos una mica abans, però és molt, molt complicat, perquè ells no tenen el xip. Saben que contínuament em diuen, demà és festa. O sigui, ells, per molt que tu els hi diguis això, els hi costa. I després ja portem bastant temps fent els deures d'estiu i ara ja tampoc ja tenen ganes d'acabar els deures. Ja no es concentren ni 5 minuts. Jo no sé què opines en aquest sentit, però és que estan fins al monyo, no? És a dir, per mi acabar el llibre de deures està sent un suplici. I bueno... Ja dic, jo crec que els hi torna a faltar un altre cop una rutina, uns horaris i fer feina, perquè ara estan molt... Jo continuo dient el mateix. I el que em pregunto és com es pot fer des de casa una feina com a pare cap als teus fills? Perquè jo fent els deures amb la meva filla és horrible, o sigui, a mi no em fa cas, es desconcentra, i ara escoltant-lo, el Joan, pensava, com s'ho fa per donar classes als seus propis fills? És que ho trobo, a part d'una alternativa molt valenta, jo seria incapaç, perquè a mi... No em fan cas, no em tenen com a... Vaja, hauria de buscar algú que ho fes per mi.
Bueno, no, sí que series capaç. El que passa que al principi, quan has de treballar potser les qüestions curriculars directament, hauries de passar un temps treballant, que et facin cas, que t'escoltin, això, i quan tinguessis això construït, llavors passar a lo curricular, perquè si intentessis directament anar a lo curricular sense que t'escoltés, llavors... És molt difícil, però bueno, són coses que s'aprenen. Sí.
Mm-hmm. En el cas del personal docent, Xavier, sí. Durant aquests dies hem comentat abans que esteu fent els preparatius, però vosaltres m'imagino que també necessiteu un període d'adaptació. Els horaris, per exemple, que feu aquests dies abans de començar no són els mateixos,
no,
imagino.
L'horari és intensiu. En el nostre centre fem de 9 a 3 de la tarda i bàsicament el que fa sobretot és claustres per organitzar diferents departaments o hores de reunió, on anirà cada mestre, ubicar-los, explicar-los, fer el traspàs d'una tutoria a una altra per acabar de tenir una primera informació dels nens, per fer-los la rebuda com toca, preparar el material, l'aula, o sigui, muntar, organitzar ambients on l'alumne se senti còmode i tingui una rebuda, una classe motivant i engrescadora per poder començar. Doncs tot això és el que hi dediquem el temps, no únicament en programar i parlar amb els nous mestres i muntar un nou equip, sinó també en això, hi ha un, l'espai fa molt i ajuda molt a que l'alumne es trobi còmode a l'escola, i és aquí també intentem treballar.
Clar, estem parlant de l'equip docent, però clar, el que qui forma part d'aquesta comunitat també, doncs són l'equip de monitors, els professionals de la cuina, de la neteja, tot aquest personal que durant el curs conviu amb vosaltres també i està per allà.
Tot aquest equip és tan important com qualsevol altra persona que intervé en l'escola. O sigui, el nou equip de menjador que comença aquest any a la nostra escola està agafant inscripcions, també munta el seu equip com nosaltres, mira el perfil del monitor i l'intenta col·locar en el grup que troba dient. Les de neteja segueixen rodant molt bé, com sempre, fan que l'escola estigui doncs visible, disponible, i que sigui també un ambient bonic de treballar. I també ja, doncs, dintre de tot això s'ha de coordinar. Tenim relació directa amb el coordinador del menjador extraescolars, perquè les famílies doncs, tenen la necessitat, a part de l'horari lectiu, de tenir altres activitats i assegurar-se que estan bé durant totes les hores que estan a l'escola. És important que hi hagi bon feeling, que hi ha realment, i que estiguin ben coordinats.
Uh-huh. Amb aquest horari intensiu que comentaves, a partir de dilluns?
Bueno, realment, l'horari intensiu fem de 9 a 3, però, per exemple, hi ha reunions fora d'aquest horari. Faig ara un petit repàs al que hem fet fins ara com a equip directiu, que sóc secretari del centre. El dilluns vam fer reunió del pas d'etapa de P5 a primer, que és un pas important, i vam poder doncs tranquil·litzar una mica les famílies perquè el canvi és, com he dit, ara és important i els costa també centrar-se. Hem fet reunió amb els delegats de cada classe que els permet també doncs, com traspassar la informació a les famílies. És un suport molt important. I també, doncs, ara que no me'n recordo d'altres reunions que hem pogut fer, però després passarem doncs a la jornada completa, diguem-ne, que tampoc costa res adaptar-se, eh? No suposa cap uh-huh. esforç important.
I desvetllem ja el mite aquest dels 3 mesos de vacances dels professors. Hi ha la frase aquella típica de tens més vacances que un professor, sí, com mestre d'escola.
Sí, sí.
A veure, cada mestre és com és i cadascú pot fer el que hi consideri. Molts mestres al juliol dediquen 2 o 3 setmanes a fer cursos de formació que consideren importants, que després ho poden transferir a la pràctica. En el cas d'equip directiu, el que fa ja és organitzar horaris perquè encabi els mestres que tenim en diferents hores per tenir suport, per tenir reforç i per tenir tot ben quadrat, costa realment. A part d'ajustar l'economia, d'atendre coses que poden sortir al centre, com dotar de canons, d'instal·lacions que es fan durant l'estiu, això es fa durant el mes de juliol. Un cop al setembre has de rebre tot l'equip de mestres i els que anem parlant, doncs ubicar-los on toca, parlar de noves metodologies, parlar de cap a on anirem i ja començar a preparar feina. En el cas del nostre centre, ara aquest curs hem tret els llibres i clar, tot això implica fer una programació doncs molt més acurada per treballar els continguts curriculars que toquen i no en seguirem en un llibre, encara que els podrem consultar, però clar, tot això requereix hores de programació i a partir d'aquí doncs treballarem i sense aquest temps no es podria fer.
O sigui, que vacances a l'agost i
vacances a l'agost, que jo realment l'has aprofitat
i has desconnectat.
Estic connectat i preparat per començar. No dic que siguin poques, això no. Tenim la sort de tenir dies de vacances, o sigui que...
Però que no són els 3 mesos que es
diuen.
Que pot ser un mes i mig.
Un mes i mig.
O en algun cas, potser 2 mesos, els que tinguin ganes de desconnectar.
Que també és totalment respectable i que ho entén, que és el que hi ha. Entenc que la societat sempre generi polèmica perquè hi ha altres feines que potser tens 2 setmanes i realment, clar, en comparació, doncs...
Està mal repartit el món,
És molt poc.
Pel que fa al temps personal, amb l'arribada d'aquesta organització, quan els nens són a escola, se suposa que ens pot quedar una mica més de temps als pares, no?
En el meu
temps
cas...
propi.
En el meu cas, sí, sobretot per treballar. Mares treballadores, doncs, bueno, això ens dona més hores per poder treballar i combinar les tasques a casa. Combinar les tasques a casa. I, bueno, després a la tarda ja és una marató amb els nens, amb els extraescolars amunt i avall i tot plegat.
Taxi driver.
Sí.
Joan, i en el teu cas?
En el nostre cas, la veritat és que el temps lliure és or per nosaltres, és molt valuós i el valorem molt. Llavors intentem quadrar extraescolars i esports perquè es facin a la mateixa hora i sobretot tenir temps per cuidar també de la parella, perquè a vegades és, aquesta tasca que duem a terme és molt intensiva i a vegades poden passar mesos que et donis compte que has dedicat 0 hores a la parella, no? Llavors sí que valorem molt el temps lliure que paradoxalment ens ve quan comencen les extraescolars, és el moment en què ens ve el temps lliure i el fem servir de manera molt efectiva. Intentem que realment aquest temps ens condeixi molt. I la resta, reorganitzar-se superbé i al màxim, i realment posar moltes energies i molta concentració en tenir el dia ben segmentat i tenir totes les tasques que s'ha de fer durant el dia ben segmentades, perquè si no, amb els nens a casa, van passant les hores, van passant els dies i al final no has fet res. Ja ha passat un dia i estàs cansadíssim i fas balanç a la nit i dius, ostres, no hem fet res. Llavors sí que és molt important organitzar-se al 100%.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Jo no sé quina de les dues situacions, si la de la Núria o la del Joan, per mi que tots acabeu cansats,
sí,
eh?
Sí,
tant
sí.
Si és a casa com si és a l'escola, perquè les circumstàncies, diguem, o l'entorn canvia, però la inversió i l'esforç que un fa és el mateix. Després jo no sé si qualitativament és diferent, perquè en el cas del Joan deu ser gratificant que les hores que tu comparteixes amb els teus fills allà i a més afegint el coneixement que els hi estàs donant, deu ser una satisfacció increïble.
Per mi també ha de ser molt vocacional, això, eh? Perquè estar tot el dia amb els nens, amb tu.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, però d'això que deies, tot és dur. O sigui, no portar-nos a l'escola és dur, portar-nos a l'escola és dur, i anar a treballar és dur. O sigui,
I ser professor, i fer de professor o mestre ja... Ni...
És un acte heroic. Fer de mestre és algo increïble. Bueno, és que tot costa. Llavors, bueno, no passa res perquè costi, es fa i ja està.
Bé, doncs, desitjant que arribi aquest dia, que ja hem repassat amb aquest abans i el després, perquè és necessari, perquè tinguem ganes d'arribar novament a les vacances, tornar a recuperar la normalitat. Gràcies a la Núria Pinyol, al Joan Escriu i al Xavier Martínez per haver-nos acompanyat avui. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.